Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, com anem, com estem? Benvinguts a tothom, segona vegada que enregistrem la intro. Molt bona tarda, Miquel Àngel, què tal?
Hola, com estàs? Molt bones a tothom.
Molt bé. Bona tarda a tothom, Miquel Àngel, a Magma, que el tenim per aquí, qui us parla, en Tomàs Manzanares, esperem que el Ludo, que per cert no ha dit res, es connecti o no durant el transcurs d'aquest programa.
A veure si dona senyals de vida.
Molt bé. Doncs estem avui en un nou episodi de Mossega la poma, amb notícies, com sempre, en l'àmbit tecnològic, i a les portes ja de l'estiu. Això vol dir que farem vacances. No vol dir que, bueno, s'acaba. Ja, després, en la part de contacte, ho expliquem. Quins temes tenim avui damunt de la taula? Doncs, per una banda, volíem parlar del cas de Reddit, vale?
Hi ha hagut molt rebombori, no?, amb això de Reddit.
Sí, no tant, o sigui, jo crec que està bé que parlem, no tant, sí, explicarem el cas de Reddit, però una mica aquesta moda de tancar les APIs o fer-les de pagament, vale?
Sí.
Que és una mica això dels carmels al col·legi ple de drogues, vale?
El primero gratis
i després quan t'acostumes, zasca, no?
Sí.
Però no és que et facin pagar poc. Vull dir, bueno, després en parlem una mica d'aquest tema. Per altra banda, ja portem diversos dies, des d'una setmana, més d'una setmana, que Apple, sí, Apple va presentar les Apple Vision Pro. Ja hi ha hagut gent que les ha provat.
Molt bonic.
I
es van poder provar, després, mitja hora, van tenir mitja hora els periodistes.
Sí, sí. Determinats periodistes d'èlit, de mitjans...
Bueno, els que van estar convidats, clar.
Exacte. No com nosaltres. Sí. Doncs van estar provant-les i... A veure, les va provar molt tipus de persones, algú que no conec, gent que conec, però hi ha algunes persones que conec, que segueixo, i que la seva opinió em dona credibilitat i els comentaris que han fet crec que val la pena que en parlem.
En general, vale? Tothom s'ha sorprès. Mm.
Sí, el Marc...
Tothom que les ha provat.
Si recordeu l'episodi de la setmana passada, el 580... ja no me'n recordo, 557, jo el titulava en plan una mica exagerat, si els hi surt bé, adeu als monitors i a les pantalles de televisió. Vale? I el Marc deia, ara t'has passat, no sé què, i aquí va quedar el títol.
Bueno,
vale?
El que sí que es diu que és que a partir de les Vision Pro no es creu que Apple tregui la tele que fa 20 anys que estem esperant.
No.
No. Sembla que no, almenys.
Jo crec que la cosa va per una altra banda, vale? I aquest titular que semblava exageradíssim la setmana passada, a dia després de la presentació, crec que de mica en mica es va perfilant una història que avui intentarem també explicar. Això, la part de contacte, que avui hem d'explicar una mica que hi ha vacances i què farem i tot el rotllo, i alguna cosa més. També vull comentar alguna novetat sobre l'aplicació de podcast en l'aplicació d'Apple de podcast, iOS 17 sí. I WatchOS 10, i propostes que tenim dels oients. Doncs tot això configurarà en aquest episodi, el 558 de Mossega la poma, que de la temporada 16, millor dit, de Mossega la poma. Vinga, avui fem la intro ràpida i comencem.
Vinga.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
És una meravella no tenir el Marc.
Tot va fluid, no?
Tot va fluid, tio. Tot va fluid, és una cosa espectacular. Bueno, doncs expliquem això pels qui no estigueu al cas. Què és Reddit? potser podríem començar per aquí, eh? Per
Reddit és el Foro Cotxes Mundial, no? Podríem dir.
Sí, és el Foro Cotxes Mundial, exacte. De fet, hi ha de tot, i de tot tipus, i de tot material i tal. Però sí que és veritat que hi ha comunitats a Reddit que parlen de temes, que es moderen, que hi ha moderadors, foros, vale? Que tenen una llarga trajectòria, i alguns...
O sigui, a més és multidioma, no? O sigui,
és multidioma, és multitemàtica, hi ha molts foros, molts canals o subreddits, no? Que es diuen que funcionen molt bé que en el món anglosaxó o de parla anglesa o internacional, tenen molts anys de durada i que arriben al detall de coses molt, molt petites. Vull dir que com és una col·lecció de foros sense límit, no? Hi ha tot tipus de temes i tot tipus de coses. I durant molts anys ha estat funcionant.
Hi ha fils de qualsevol cosa, no? Diguem-ne.
Exacte. Mm. I temàtiques de qualsevol cosa.
Pots trobar tot.
El seu CEO actual, crec que és un dels cofundadors, es diu Steve Huffman, ¿vale? Amb U, Huffman. Que és un personatge una mica peculiar perquè a Reddit se l'ha acusat a vegades de no moderar prou coses que tenien allà dintre. És una mena de mini-mask, ¿vale? de mini-molina, però mini-mask, no? I li està seguint els passos. I ja fa dies que fa un parell de mesos, tampoc tant, que Reddit va comunicar en els usuaris, sobretot en els moderadors i en aplicacions de tercers, vale? que accedien a Reddit via API. I que...
Els clients, no? Clients de Reddit.
Sí, sobretot hi ha grans clients de Reddit que han ajudat molt a expandir la plataforma. Vale? Una d'aquestes aplicacions és Apollo. Vale? Jo no l'he fet servir, però la gent que ho ha comentat és, ho diu. No? I el tema, que és una mica el que li va passar el mateix a Twitter amb les aplicacions de TweetDesk i TweetBot, no? D'aquesta gent que hòstia, que parla, no tant per l'usuari final, que crec que no li importa tant amb com accedeix, però sí que els que gestionen contingut massiu, els que fan publicitat, els que moderen, tot aquest conjunt d'eines ajuden i al final són els que...
Bueno, de fet, igual que Apple amb el jailbreak, Twitter ha afegit funcionalitats que no hi eren i que aquests clients de tercers doncs havien afegit, no? En plan... jo què sé, per exemple, pels creadors de contingut doncs poder temporitzar tuits, no? És una cosa bastant bàsica, doncs que això no...
Sí, o la gestió multicompte i col·laborativa, perquè, clar, grans mitjans que tenen que gestionar xarxes socials, aquest tipus d'eines, que a més engloben la gestió de contingut en diverses xarxes, o només en una, no només a Reddit, sí, o a Twitter, no a Twitter, a Facebook... clar, aquest tipus d'eines són molt importants per a aquelles grans empreses que generen contingut. Vale?
I que han aportat molt valor a Twitter, també.
A Twitter les que li corresponen, a Reddit les que els hi toquen. I, a més, aquí hi ha hagut una polèmica addicional, no només que Reddit va anunciar que tancaria, no tancaria l'API, bueno, que sí, sinó que la posaria de pagament.
La faria de pagament, sí.
Sí. A veure, fent una mica com si tinguéssim el Marc, el Marc ens diria, home, és la seva...
La seva API se la folla.
És la seva API se la folla com volen, Marc. I és veritat. Sí, és veritat. Sí, sí. Però tu has de saber gestionar les expectatives dels teus clients i tu no pots enganyar la penya, no pots fer de polític. Sí. Vale? Has de... si tu... estableixes unes regles de joc, perquè una cosa és que tu diguis, mira, crearem això, estarem 2 anys, el nostre pla és tancar l'API, al principi ja ho dius, no? Hòstia, doncs igual la gent no s'anima, o sigui, igual la gent diu, doncs mira, no vaig a invertir hores de desenvolupadors a fer una peça per sobre que aporti valor si tu em tanques l'aixeta, vale? També és veritat que hi ha
una mica... Té que veure amb l'anunci de que sortirà borsa o no?
Ah,
o sigui, està...
Ah, exacte. Sí,
està vinculat d'alguna manera.
Sí, i igual que moltes empreses cotitzades han agafat aquesta moda, perquè es veu que ells van fer les enquestes i parlen els que tenen accions i els hi diuen, escolta'm, què penseu que hauríem de fer? Acomiadar 8.000 empleats, o 10.000, o 15.000, i això pujarà a les accions. I moltes ho han fet, moltes tecnològiques, simplifico, però s'ha agafat com una moda, i moltes ho han fet, excepte algunes, que se les ha d'esmentar. Amb el tema dels acomiadaments, per exemple, Apple va dir que no.
No.
De fet, trobaria una altra fórmula.
L'únic petit layoff que vam fer va ser a retail i a la gent li van donar l'opció de moure's.
Sí, sí.
Però a nivell tech, em sembla que Apple no va fer cap acomodament.
Sí, tot el contrari de, per exemple, Meta, no? Facebook, no? Que va contractar milers i milers i milers de persones en 2 anys durant la pandèmia. I com lo de les Meta, lo de la
Quest,
bueno, el metavers no els hi ha acabat de reixir a temps ràpid, sí. Doncs han agafat a tothom i els han fotut al carrer, no? I, hòstia, doncs no. Sí, exacte. Hòstia, no sé, hi ha un trasfons, no? de que durant molt de temps tothom, aquest pecat jo crec que l'hem comès tots, de pensar que les tecnològiques eren la repolla i totes són super, super preocupades pel medi ambient, molt preocupades per la diversitat.
Molt inclusives, sí.
Molt inclusives. Hòstia, la mínima de canvi, patada al cul, tothom al carrer, o l'API, les regles de joc de que tu m'has ajudat a fer créixer el negoci, però ara no m'interessa, xato, perquè surto borsa, toma pel cul, no?
Sí.
I això no és, tio. Això no és. O sigui, no és. No, jo crec que no és just. Bueno, a més, es dona aquesta paradoxa, que hi ha hagut una discussió entre l'Steve Huffman, recordeu, CEO de Reddit, i el CEO d'Apollo, perquè va dir...
Ha sigut pública la discussió aquesta,
sí,
l'han fet a Twitter.
Sí, l'han fet públic el CEO d'Apollo, perquè el Huffman va acusar el CEO d'Apollo de dir, m'esteu xantejant... va acusar a l'altre CEO de que l'havia... Perquè, clar, es van posar en contacte. Van dir, escolta, xato, el teu negoci et toma pel cul, xato, ara et cobro no sé quant. I l'altre va dir, hòstia, és que si jo faig càlcul i per cada accés a l'API d'un client tercer... Jo, és que són pocs cèntims. Clar, pocs cèntims per 200 milions d'usuaris al mes, però jo no puc pagar, això, tio.
Sí, sí, sí.
És que no t'ho puc pagar. I el CEO de Reddit... recordeu, un minimask, li va dir, bueno, va dir en públic que el CEO d'Apollo l'havia estat fent xantatge, no? Blackmailing. I el CEO d'Apollo, que no és gilipolles, havia gravat totes les converses. Diu, ah, sí? Jo t'he fet xantatge? Doncs pues toma. I les va publicar, tio. Va publicar els àudios.
Ah, però eren àudios.
Eren àudios. Si no sé on ho va fer, jo no els he escoltat, eh?
Vale.
Però bueno, l'altre va quedar retratat com el que és, un minimask, i clar, això ha encès als diferents, als moderadors dels diferents canals, els usuaris al cap i a la fi, i ara ja estan en vaga. O sigui, estan en vaga dient que tu pots tenir el canal obert o canal
però,
tancat.
Però fins i tot estan borrant, no?
Alguns,
contingut?
Alguns estaven esborrant contingut, sí.
Sí, sí, hòstia.
Aquí hi ha una lliçó interessant, perquè també, o sigui, això ens passa igual que quan ens passa amb els polítics, que els votem perquè venen la moto dient que faran no sé què en els propers 4 anys i després que no foten, no foten res del que diuen.
Viva el vino!
I després tornen a aparèixer els cabrons i tu, gilipolles, els tornes a votar. Però si t'han demostrat que no et fotran ni puto cas.
No pactarem mai amb els del 155.
No, farem una barrera, com es diu això, una barrera de protecció contra la ultradreta feixista, un cordon sanitari. Toma, votes amb els del cordon sanitari. I gilipolles, tornes a votar-los, no? O sigui, si t'han demostrat que et prenen el pèl, no confiïs més. Vale? Que això és l'essència del moviment de Mastodon, vale? O sigui, hi havia una alternativa open source distribuïda, que no hi havia un propietari, que ja estava a punt, a més amb un protocol a darrere, que és el protocol que fa servir el Fediverse, en aquest cas Mastodon, que com una alternativa a Twitter, i I clar, ara funciona. O sigui, ara tira perquè la gent ha fugit de Twitter, o una part de la gent ha fugit de Twitter. Per cert, a Mastodon sí. Ja van de camí dels 13 milions d'usuaris. Cada vegada que en parlem, afegim 1 o 2 milions. Mm-hmm. Sí, van creixent, però no van creixent de manera especulativa. Sembla que vagin creixent de manera ferma, no? Ja. Vale, doncs, en el món dels foros massius, o no temàtics, sinó generals, també hi ha una alternativa, vale? Que mm-hmm. es diu Lemmy.
Lemmy.
O els Lemmings, però Lemmy, amb Y. Sí. I és l'alternativa al Fediverse de Reddit, vale? I, clar, com Mastodon quan va entrar el Mas, vale?
Sí, sí, sí.
I ja hi ha un node, un servidor de Reddit pel Fediverse, de Lemmy, que es diu lemmy.cat, vale? Mm,
vale.
Que, a més, curiosament, es va publicar a on? A Mastodon. Vale? El tio que ho ha muntat ho va estar explicant a Mastodon, sí. Que no recordo el nom, disculpeu-me. I res, jo us convido a que, igual que li hem donat a alguns de nosaltres una oportunitat a Mastodon, que el tornaré a esmentar després, perquè quan parlem de les Apple Vision Pro, els comentaris, els anàlisis i tal, els he llegit d'usuaris de Mastodon, que van fugir de Twitter, i alguns d'ells, molts periodistes molt vinculats al món d'Apple, ¿vale? Sí. Doncs això, lemmy.cat, com a alternativa a Reddit. No sé què penses tu, Magma,
això,
des del
això
punt de vista...
Això de tancar APIs és una cosa que passa sovint. Mira, jo tinc un petit side project que feia servir l'API de Dark Sky, que, si recordeu, és un servei meteorològic que Apple va comprar. Doncs aquesta API tenia...
Que el va comprar i el va posar a l'aplicació de temps d'Apple?
No, el cas és que Dark Sky era una empresa independent, diguem-ne, no? I tenia, pues, tenia un servei meteorològic que la veritat és que jo, amb un petit bot que tinc del consumidor, ja estava molt bé. Documentació i tot. Estava
tu vius en una comarca on és important que tingueu accés a informació meteorològica fiable, ¿vale? Perquè no hi ha dia que no vegi que creix algun bolet de tempesta que no afecti el cap mig del Moianès.
Sí, sí, últimament al Moianès surten els bolets que necessitàvem, perquè hi ha algunes poblacions d'aquí del Moianès que portem molts, molts mesos amb cubes d'aigua.
Dono fe perquè jo sóc molt meteorològic, seguit de la meteorologia. Sí, sí. Parèntesis, l'aplicació d'Apple de temps, que ha portat setmanes i setmanes funcionant malament, aturant-se, parant-se, donant informació que no tenia cap sentit, em vaig fartar. O sigui, vaig dir, a tomar pel cul. Vale?
Vas migrar.
Primer vaig mirar i ara, últimament, fins i tot l'he desinstal·lat, que és una putada, perquè hi ha informació dels widgets i altra que, by default, agafa la informació... No, o sigui, tu no pots dir agafa'm la informació del temps d'aquesta altra aplicació, sinó que va vinculada a l'aplicació del temps de l'iOS, en aquest cas,
sí.
I no va. Jo sempre he tingut un programa que m'ha agradat molt que es diu Ray Alarm. Vale?
Rain Alarm. Sí.
He pagat per la versió Pro.
Sense anuncis.
Està molt centrada, sobretot, en el radar, amb els avisos i les alertes.
Sí. Consumeix el radar directament.
Està força bé. I ara he afegit... Però no era la meva principal, sinó era només per avisos de radar. És a dir, en el moment que plou, que hi ha tempesta...
Plou a 20 quilòmetres, en un radi de tal.
Exacte.
Podies...
I aquesta aplicació és clau també pels radioaficionats. Perquè quan cauen llamps, si no tens una instal·lació super bestial com els americans que desvien el llamp cap a la terra...
Ah, perquè l'antena farà de parallamps, no?
Aleshores, clar, és o vent, que són els dos factors que podem tenir els radioaficionats en contra. Aquesta funciona molt bé, però no és tan... Clar, no és tan visual, no té altres prediccions...
No, tot i que a mi el radar de l'app del temps d'Apple... que també té radar. A dalt a la dreta teniu una iconeta amb la típica icona de capes, de mapa, no? I allà, doncs, tens... sembla que era qualitat de l'aire, radar de pluja...
Vent.
I el vent i alguna
humitat,
història
sí,
més.
Sí.
I realment és molt maca, però com que estic molt més acostumat al radar, doncs, al radar del Meteocat... amb els colors i tal, que és molt més lleig, però a nivell visual, doncs ara que m'he aficionat molt últimament a la muntanya, doncs es veu molt, molt clar. Bueno, doncs tornant a això de la...
Espera, acabo. Acabo de donar dos consells. Reina Alarm Pro, una alternativa molt interessant. L'altra, que també és de pagament, però també és molt fiable i, a més, és maca. Té aquest aspecte Apple bonic de les aplicacions ben currades. Sí. És Carrot Weather.
Ah, Carrot Weather. Té molts premis.
Carrot, com la pastanaga, sí.
És de subscripció, no?
Carrot és de subscripció. Weather? Sí, té un pagament anual. Hi ha diverses modalitats, vale?
Sí.
Si tu vols previsió a 15 dies, tens un, o 5 o 10 o hores en funció del...
No l'he provat, però ha tingut molts premis, Carrot Weather.
Sí, és mira, l'ensenyo pels que estigueu veient al nostre directe. És molt elegant, vale? I la previsió a diversos dies també, vale? Vull dir, aquesta és la previsió fins a dimecres de la setmana vinent, amb màximes, mínimes, i està molt bé, la veritat. I és super parametritzable, que és una altra cosa que està molt bé. I a més, tu pots dir, per exemple, jo controlo molt els cops de vent. Aquí diu 45 km hora, gast...
ràfegues.
Vol dir que jo li marco un barem, un topall, i dic, escolta'm, a partir d'aquí, tio, dona'm una alerta, perquè si igual tinc que baixar antenes. Bueno, molt bé.
Ho tens automatitzat, això, amb un botonet, o què?
Tinc un widget a dintre de l'aplicació, tu pots...
No, dic-lo de recollir antenes.
No, perquè ho baixo és un mastil plegable i ho baixo amb 30 segons, vale? El problema és que no estigui a casa. Però com això m'avisa en temps, aquests widgets d'aquí, un d'aquests és el temps, no sé si es veu, doncs perfecte.
Perquè quina llargada té l'antena que tens tu? 3 metres, no es diu així?
A veure, l'antena és un fil, i és un fil que pesa res. Vull dir que encara que caigués, el fil no faria res. El fil quedaria volant, però no... És un fil, no.
Sí,
però
sí,
aquest fil el pujo a dalt, amb un màstil de fibra de vidre, com els màstils dels pescadors.
Vale.
Que aquest màstil fa uns 5-6 centímetres de gruix a la base i puja 10 metres.
Hòstia!
Sí, 10 metres. Aleshores, què passa? Hòstia, que si es parteix o es trenca i cau, vale? No pesa molt perquè és fibra de vidre, però hòstia, tenir un pedazo de pal penjat 8 metres o 6 metres per una terrassa amb un 5è pis... Hey. Als veïns no els hi faria molta gràcia, no?
Clar.
No és un tema de pes, és molt difícil que això generi... De fet, quan es doblega pel vent, el que fa és escup el fil, o sigui, escup, perquè té un càncamo, com dels que posem dels quadres, vale? Aleshores, això surt, pum, es despenja, el fil cau a la terrassa, i això, com va a trams lligat, va a trams així lligat, fa clec, i fa clec, 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 i es plega sol, vale? Per evitar... aquestes molèsties, el que faig és plegar-ho a mà, que són 30 segons i 30 segons pujant. Bueno, Carrot Weather. Perdona, i això estaves parlant tu del case aquest teu?
Bueno, doncs això, com a side project, jo, doncs, per la gent del meu poble tinc un petit bot, doncs, que va anunciant el que ha plogut i tal, així els pagesos ja no m'han de trucar per saber quan ha plogut, que són uns pesats.
No t'has presentat per a les municipals, tio?
No.
Fes-ho, fes-ho.
Algun dia passarà.
Calarons.
Bueno, doncs això. I jo, doncs, el bot aquest el tenia muntat sobre l'app de Dark Sky, que estava molt bé. I respecte a lo que deies tu d'Android, Dark Sky, que era una empresa independent, no? Doncs tenia el seu servei d'API gratuït fins a un cert punt, a no ser que, clar, si tu ja montes un client de Meteo i consumeixes la seva API, té sentit que, doncs, que paguis, no?
El problema no és pagar per les APIs, és deixar-ho clar des d'un inici. I escolteu, les regles de xoc són aquestes: la meva API és oberta, o és tancada, o és de pagament, fins aquí val tant. El problema és que a la meitat, quan tu l'has donat gratuïta com els caramels amb drogues, quan la gent ja ha abocat esforços i temps, canvies les regles de joc i la fas supercara. Aleshores, clar. Deixes en pilotes a gent que t'ha ajudat a créixer. Bueno, segueix.
Doncs això, doncs quan Dark Sky tenia aquesta API que... per coses així petites de poble, doncs, per coses, no sé si em sembla que eren 1.000 consultes al dia, una cosa així, era totalment gratuïta. I a part, Dark Sky tenia els seus propis clients per iOS i per Android. Llavors, quan Apple la va comprar, doncs què ha fet? Ha tancat l'API, l'API ja no és free,
pública.
Has de pagar per ella, i tenir una compte de desenvolupador d'Apple. Dos coses, és a dir, tenir la compte de desenvolupador, que ja són $100 a l'any, i després pagar per aquesta API del temps. que no deixa de ser la mateixa de Dark Sky, realment. I aquí Apple el que va fer és que per Android doncs ha tancat el servei i punto. I s'acabó, no? Són aquestes coses que dic que passen. Quan algú compra una empresa i tal, doncs mira, tanco l'app i s'acabó, no? I aquí doncs em vaig quedar també sense aquest servei, no? I després doncs vaig contactar amb el Meteocat, que té una app gratuïta, hi ha una API gratuïta, si no és comercial, i em dona bastant aquest servei també. Sí, que està tan bé. No està tan bé com la de Dark Sky, òbviament, però bueno.
No està tan currada. En aquest sentit, ve pel Meteocat en el sentit de que, coi, és un servei públic, està finançat pels nostres impostos i està bé que si el que hi ha darrere no se n'aprofita econòmicament, pugui oferir via API les seves dades, no? Perquè tu puguis crear una capa, diguéssim, de valor afegit. No? Això està bé. Jo no dic que estigui malament cobrar per les APIs, jo no dic que no, perquè fer una API no és senzill. De fet, crear una API s'inicia des del mateix nivell de concepció del teu servei, vale? Del teu desenvolupament. I crear-la, fer-la créixer i mantenir-la costa molts diners.
Tampoc crec que sigui comparable l'API de Twitter amb l'API d'un servei meteorològic. No, no és comparable.
Però la idea és la mateixa, eh? És que en el món tecnològic hi ha coses molt sorprenents. També una altra que em sorprèn molt és hi ha empreses que compren altres empreses perquè saben que l'empresa que compren venguin més, venguin menys, tinguin els diners, o sigui, tinguin les finances més o menys sanejades o el que sigui, tenen molt tràfic.
Bueno, Facebook va comprar WhatsApp, no sé, per alguna cosa,
tràfic,
no?
I tràfic. Sí, però això a nivell macro, però a nivell micro també passa. Vale? Jo treballo en una empresa amb temes de radioaficionat, els hi compro molt, a Waymo, puc explicar el cas, eh? No, jo no dic que hagin fet malament, però em sorprèn això.
Waymo no eren els cotxes aquells de Google?
No, es diu WIMO, I llatina.
Vale?
I és una marca europea, vale? No té res a veure amb Waymo.
No, què fan?
Són venedors de material de radioafició, des d'equips, antenes, no té res a veure amb el tema dels cotxes.
Vale.
Estan a Alemanya i ho fan molt bé, és un servei que funciona molt bé, donen molta informació, a mi m'agrada molt, és un dels proveïdors, jo sóc client d'ells perquè el servei que tenen m'agrada molt, vale? Està molt ben fet.
O sigui, tenen el seu propi e-commerce, no venen a través de...
Són distribuïdors de grans marques, però... Vale. Tenen un model d'expansió de negoci, perquè aquest món és un món molt micro, aleshores hi ha particulars o petites empreses molt xinorris pues que al llarg del temps han creat un model d'antenes, no? I es venen molt per eBay o perquè tenen una pàgina web i la gent els hi compra directament. I què fan ells? Quan es queden al negoci, el primer que fan és redireccionar el tràfic de la URL original. Abans de que tu comencis a veure els productes en la seva llista de productes, el primer que et trobes és una redirecció de la URL.
Vale.
Han redireccionat el tràfic, han comprat el domini, vale?
Han comprat
la idea, la tecnologia, han arribat a un acord amb el propietari, han comprat els materials i distribueixen allò amb marca pròpia. Vale? Però el primer pas que fan és redireccionar la URL.
Bueno, cada compra té el seu què. Hi ha compres que només són pel client, per els clients que té aquella empresa, tot i que després no aprofitis
el know-how,
la tecnologia o el que sigui, o el know-how d'aquesta gent, perquè han fotut el camp, per exemple, coses d'aquest tipus.
Que jo no dic que estigui malament, però vull dir que em sorprèn a vegades com funciona això, que no deixa de tenir la seva lògica. Vols comentar alguna cosa més de Reddit i del tema de les APIs?
No? Bueno, respecte a això del tancament aquest de l'API de Twitter, jo no sé si m'he salvat, però jo el meu vot continua funcionant. Em sembla que
el vot l'API de Twitter... Cap a on? Perquè ahir justament la gent de Mastodon, algunes APIs que encara estaven obertes, van deixar de funcionar. Aquestes minúscules.
No, de Twitter, estic parlant.
Sí, de Twitter.
Ah.
O sigui, gent que agafava la informació.
És que em sembla que només
Twitter...
han tancat pels clients que consumeixen, però pels bots d'escriptura, jo de moment no... M'està funcionant el meu,
Han tancat els bots de lectura, no?
Em sembla que són més... han tancat la lectura massiva.
Havien bots,
no?,
de comptes a Twitter que el que feien era agafava la info, agafaven la piulada i la republicaven a Mastodon.
I això ha deixat de funcionar, també?
els pocs que quedaven vius s'han mort. L'API ha deixat de funcionar.
No, en el meu cas, el meu side project, que és combinat amb això de Dark Sky, era d'escriptura, pràcticament. És a dir, que aportes valor a la plataforma, no? Però bueno, no sé, ja veurem. Ja us diré si algun dia deixa de funcionar.
Sí, teníem un debat intern d'això de les APIs, ho puc explicar, en el canal de gestió, no en el canal públic de Mossega la Poma, que hi ha 1.000 temes i 1.000 usuaris, sinó en el que sem petit comitè, on encara hi és el senyor R. I
aviam si torna algun dia el Raül, home, que trobem
a faltar. Sí, jo el trobo a faltar, perquè necessitem a vegades contrapès.
Sí, sí, sí.
Doncs, havia un debat perquè el Marc deia, home, és que això ho fan per evitar l'scrapping, per alimentar els llenguatges, diguéssim, generatius, no?, de les IAs o altres formes d'intel·ligència artificial, vale? Però el Raül li contestava, dic, és que no és per això que es fa l'scrapping. O sigui, l'scrapping no... Tu no pararàs aquesta alimentació per scrap perquè pots accedir d'altres formes. No té sentit aquest moviment. Hi havia aquest petit debat entre el Marc i el senyor R, sí, en aquest sentit, que tenia la seva lògica i que llàstima que no estigui ni un ni l'altre per poder-ho acabar d'aclarir. Molt bé, nois. Doncs et sembla que anem cap a la part de contacte i després cap, vinga, a la segona part? Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, de contacte. Mira, avui tinc una mica més... Res, explicar-vos una mica com aniran les properes setmanes, mesos, perquè ja estem... Doncs estem, de fet, a un o dos programes d'acabar... Encara no hem parlat internament quan xapem oficial, els programes, diguéssim, setmanals. Normalment ho fem per Sant Joan, perquè aquí som uns pijos i anem per horari escolar.
Hombre.
Dels petits, vale? Però... podíem allargar una setmana més. Encara no s'ha decidit. En tot cas, estem a les portes d'acabar temporada 16 i anem cap a la temporada 17. Com a molt s'allargarà fins a final de juny, si no l'última serà a la setmana de Sant Joan. I tornarem al setembre, com fem cada estiu. Què vol dir això? Vol dir que no hi haurà cap capítol del podcast fins al setembre? No.
Menys mal.
No. Vol dir que no tindrem la regularitat de treure l'episodi setmanal, vale? No tenim aquesta obligació de gravar cada setmana. Però, a part de que podem fer, i ho fem habitualment, programes especials, gravacions esporàdiques... Ara fa, clar, amb la pandèmia no vam poder fer el des de la piscina, però a vegades anàvem a casa del mar, que ens banyàvem, sí, i després fèiem un podcast. Bueno, doncs el que sí que tinc en cartera són programes de minuts mosseguis, que també van sortint més d'una manera més rellevant durant l'estiu, perquè aprofitem per, diguéssim, obrir temàtiques que no són el programa regular setmanal, vale? Un tema habitual de l'estiu és la radioafició, vale? Que el vam començar amb el David Acacio, a Ecoalfa 3 i Dia Papa.
Tens molts adeptes, amb el tema.
Sí,
aquest.
Sí. Vale, doncs... d'això us volia parlar. Ens hem independitzat, Magma, de Mossega la Poma, els radioaficionats.
Ah, vale? Fareu una cosa a part. Sí, sí.
Hem creat un canal a YouTube que es diu Catalonia Ham, vale? Que no és el pernil català, no és el jabugo d'Olot o de la Garrotxa, no. Ho dic perquè molta gent el visita perquè va buscar el pernil català, o sigui, el jamón serrano d'Olot, i no. Però, bueno, aquest nom així una mica divertit, com encara no tenim logo, crec que acabaré posant un pernil amb un micròfon, tio, o una antena de ràdio.
Vale, sí, però el canal sortiu vosaltres i el segon, why... It's important to Catalonia's food culture, the ham, jamón.
The ham, jamón.
Però sortiu, vale, vosaltres, primer.
Sí, sí, Catalonia Ham, Ham Radio, hagués segut de ser, però ens hem quedat amb Catalonia Ham. Bueno, el canal de YouTube ja existeix, em trobareu a mi fent petites gravacions des de casa amb tot l'ecosistema de la ràdio si fem contactes, per entendre's, vale? Però hi ha dues línies més, a part d'anar gravant contactes i que veieu com funciona, és una mica divulgatiu, hi ha dos aspectes més que cobrirà Catalonia Ham, que per cert està en primera llengua en anglès i segona en català, vale? Cobrirem les dues llengües.
Vale.
Els altres dos, sí, una ja estic, em veureu a mi, en petit, amb una finestreta rodoneta, molt mono, molt Apple, fent contactes. No sé si els has vist, però estic allà, se'm veu
sí,
a mi
sí,
una foteta.
Sí, sí, ho estic veient ara. Vale, amb però, el nou sistema veure... operatiu ja podràs fer això també de la rodoneta aquesta, a veure què tal.
Yep. No hauré de tenir... La gent aquesta que els estic pagant al programa de tercer estaran contentíssims, perquè els
quin
haurà...
Quin programa?
Els... que els d'Apple, els d'Apple fan cada timo, tio, de l'estampita que té la marinera.
Bueno,
el programa es diu Clean Shot, vale?
Vale.
Que fa molt bé, fa captures, li pots posar un workflow, diguéssim, captures, diguéssim, de pantalla en estàtic, en foto, en pantalla, vale? I aleshores ell ja li posa un marc, et genera un tipus, diguéssim, de dimensionament, pots generar un workflow, vale? A més, conserva l'històric. Vull dir que està molt bé per si després perds alguna cosa. Però també captura vídeo. Jo el faig, i aquesta captura de vídeo, que pots editar després,
vale,
pots posar coses, jo la faig servir perquè m'és molt fàcil capturar i pujar a YouTube. Vale? No has de fer cap post-pro. Bueno, okay. És molt bàsic, però m'evita fer la post-pro.
Sí.
Catalonia Ham. Veureu els meus contactes de ràdio, amb tot el que és Software Defined Radio que tinc muntat a casa, tal, i són... Normalment no són estones que puc fer diversos contactes o aïllo un que dura 2 o 3 minuts, pues jo que sé, amb Tierra del Fuego, amb l'Antàrtida, amb, o sigui, llocs interessants o curiosos, no? De que un tio de Sabadell pugui parlar amb un fil, penjat aquí a la barana, amb sí, la punta del món, vale? I això té dos vessants més. Té una vessant que li diem de tertúlia, vale? Com la que fem aquí a Mossega la Poma, i que es retransmetrà en vídeo. Vale, farem una tertúlia pues, dels que som del grup de radioafició de Mossega la Poma, alguns, ja n'hem fet algunes, i ara farem en vídeo també a Catalonia Ham.
T'estic veient en directe.
Sí, sí. Hi haurà un tercer aspecte que és screencast, és a dir, demos o demostracions de com es configuren els programaris que jo faig servir, perquè són molts diferents i combinats i no són trivials de configurar, de fer un setup, doncs també hi haurà aquesta tercera part d'això. I això ja comença... Això fa que tinc la idea fa un any i el canal estava creat fa un any quan van començar a parlar de radioafició Mossega la Poma, però ara ja es consolida com un canal de distribució a YouTube.
Però a veure una pregunta. El títol del vídeo, què collons vol dir?
Què diu el vídeo? Digue'm un.
QSO, una data i una matrícula.
Vale. Hi ha QSOs. QSOs vol dir un contacte amb un altre radioaficionat.
Vale.
Això és el codi Q, el famós codi Q dels radioaficionats o d'altres llenguatges, diguéssim, de transmissió. Clar, és un contacte amb aquesta data i amb un altre indicatiu. La gent, vale, la gent dels radioaficionats, quan veiem un indicatiu, jo què sé, Víctor Kilo 7, Uniform Romeo Lima, la illa de Tasmània. Si se'ns posen els pèls de punta, perquè és l'antípoda. Si són milers i milers de quilòmetres, vale? Pues, per això és això, la matrícula és això. I a vegades no posa res, només posa QSO una data per tu o QSO és una data i res, perquè són diversos
QSO. Això es podria traduir com conversa amb aquesta persona tal dia.
Contactes, vale? I sí, no es posen tots perquè sí, sinó perquè tenen una certa rellevància per la seva dificultat.
I els hi demanes permís de que sortiran en directe o no?
No.
Vale.
La ràdio és pública.
Ah, clar, no necessitem.
No necessitem permís. Vale? Per això tampoc es parla en ràdio de quins temes.
Clar, segons quines coses no. Vale. Vale, vale.
Dit això, Catalonia Ham existeix, us convido a que els que tingueu interès que us aneu apuntant i ja veureu que anirem augmentant el contingut i les tertúlies, que són els programes que teníem amb àudio a Mossega la Poma, en Minuts Mossegis, ara estaran aquí. Però l'àudio no desapareix. Abstraurem a l'àudio i el penjarem de Minuts Mossegis durant l'estiu. Vale? O sigui que tindrem vídeos, quedarà a YouTube i àudio el tindreu a Minuts Mossegis per aquells que no vulgueu sortir del vostre món del podcatcher i continuar escoltant-los.
Molta sort, aviam si fins i tot el podeu monetitzar.
La idea no és aquesta, la idea és aprendre, perquè tots els que participarem ara demà gravem un primer episodi de Catalonia Ham amb el Lluís de Menorca, el David i jo.
Sí,
vale.
Vale.
I serà el primer que obre les tertúlies, a veure què tal, quina acceptació té. Vale, però a part de la radiodifusió, Minuts Mosseguis té altres temàtiques. Vale? I jo tinc una que m'agradaria fer, que és seure amb un enregistrament a tots els mosseguis expatriats als Estats Units, que són uns quants.
Sí.
Recordem, sí, sí. Ciner Bof, Carolina del Sur, Ramon Maria Gallar, Califòrnia, si no vaig mal entès.
Crec que sí.
L'Àgata, pilot d'avions grossos, també està, em sembla que a Califòrnia. El Pablo, que tenim un tio que parla superbé, que defensa les seves posicions, que té mentalitat d'enginyer, que jo, hòstia, que mal... M'agrada molt com ho diu i com parla i com contesten a l'això i que també viu als Estats Units. Vull dir que hi ha, com a mínim, aquests que jo identifiqui, però estic segur sí. que hi ha algun altre més.
Estan doncs, al grup del Mossega la Poma, el Pablo.
Sí, també. Estan al Telegram de Mossega la Poma i jo crec que en lloc de parlar dels Estats Units des de fora, si poguéssim parlar de l'experiència d'ells, però sobretot del seu dia a dia, no? De com, perquè no són un sí. ni dos, és que són quatre com a mínim. Sí, i cada sí, un sí. En diferents llocs i amb diferents feines. I alguns que porten molts anys visquent, ¿vale? Jo crec que, hòstia, fer una tertúlia oberta, de com estan, estaria com bé, veuen sí. la cosa, jo crec que estaria bé. I com sempre, tindrem altres coses de Minuts Mosseguis. Pues això, no penseu que pel que s'acabi el programa regular no hi haurà contingut, continuarem tenint contingut a Mossega la Poma aquest estiu. Gràcies a vosaltres que participeu a la xeta com a
és
mecenes.
És un usuari que es diu Pablo Asecas, no?
Sí, crec que sí.
Que va amb un traje d'astronauta. Vale.
Crec que sí, crec que és ell. I això, doncs, gràcies a tots els que col·laboreu a Mossega la Poma a la xeta, vale? Sou una part del finançament d'aquestes iniciatives. I l'altre qui és?
Els que vindran ara.
Els que venen ara, la gent de ByteRite. Molt macos.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Bueno, Apple Vision Pro. One week later, una setmana després.
Està tothom molt content. L'únic problema que tenen aquestes ulleres és el preu. Com sempre en tot amb Apple.
Mira, hi ha una reflexió que està enllaçat. Totes les referències que utilitzaré jo, almenys, estan posades a les notes del programa. El Julio César Fernández, el de l'Apple Corning.
Ah, hòstia, no l'he escoltat. Què tal? Què diu? Què diu?
Em va agradar
molt. Des del punt de vista dels developers, no?
És una, sí, clar, perquè ell és un formador de developers, a més.
Sí.
El Julio César Fernández és un personatge molt particular. Vale? És molt ell. Vull dir, si l'escolteu o el seguiu, veureu que la seva forma... O sigui, fot unes reviews de 4 hores, tio.
Sí, sí.
Una keynote dura una hora i mitja i ell la multiplica per 4, l'anàlisi.
El resum, sí.
És un tio molt, molt particular, vale?
Sí.
Però té un estil molt propi. Hi ha gent que li agradarà, suposo, i hi ha gent que no, perquè és molt vehement i s'emprenya i, i esto, i no sé què, Però la toca bé la pilota. ¿Vale?
Sí, com a mínim sap, té un criteri.
Jo me l'escolto perquè això, perquè en sap. ¿Vale? També també crec que a vegades té aquest posat vehement, però és una meca un paper, un rol. ¿Vale? El que diu té sentit. Si te l'escoltes, té sentit. I ell va dir dues coses que per mi tenen importància. Una va dir que el que hem vist és un dispositiu prototip per developers. Sí. ¿Vale? I el comprarà més gent? Sí, los MGMs. ¿Y qué son los MGMs? Me gusta molar. Y como me gusta molar y tengo pasta, me compro el prototipo. Claro. Pero es un prototip que té de tot. Té tots els sensors, tota la màxima qualitat, està que lo peta, però és per developers, per empreses que aposten per això. O que vulguin apostar per això. Perquè el seu preu no és un preu. I per això es diu Pro.
Sí.
Però és...
Que és curiós que han fet l'estratègia totalment contrària als altres dispositius, no?
Correcte.
Tant amb l'Apple Watch o amb els AirPods, el Pro era l'últim. I ara han començat al revés, no? Una mica com va fer Tesla, no? Crec.
Sí.
Primer trec un dispositiu molt car per poder financiar-ho o per poder el que sigui.
Sí, molt car, que té, en el moment que ho han pogut treure, el resultat de 10 anys de recerca. No? El màxim possible. Et poso les lents més 4K, dos lents 4K, i el sistema d'enganxa, el millor sistema d'enganxa possible. I els sensors i les càmeres, et poso 12. Per què?
12 té, és veritat.
Sí, sí. Però per què això? Coi, perquè la gent que pensi en fer créixer aquesta història tingui tot el que necessita en el seu poder. Vale? I que pugui experimentar i pugui afegir. Perquè, igual que li va passar a l'iPhone, igual que li va passar a l'Apple Watch, no funcionarà si no... O sigui, no creixerà si no d'això. Hola, Marc!
Hombre!
Que no li creixeran, en Magma?
A mi em creix tot sempre molt bé.
És que diu que si no, que no creixerà si no li d'allò... A veure, que estem... Si encara mossega
com,
la poma.
Com van dir, com van dir aquest efecte de les Vision Pro?
El Valle
Inquietante.
Sí,
tens ulls de Valle Inquietante, Ludo. No de Valle Inquietante, sinó
de... ulls, també, no?
Sí, sí, he vist entrar.
Tinc els ulls de Valle Inquietante, mira, va... No, els tinc...
No, avui ja són els seus, ja, eh? No és biònic.
Marc, doncs tu ets Valle Inquietante...
No, ara els he tret. Ara ho he tret al d'allò.
Però ha entrat amb Valle
Inquietante. Ara estic natural.
Ah, molt bé.
Amb el fondo, tot, avui ja res.
Molt bé. Ja hem fet tota la primera part del programa, estàvem ja tancant, eh?
I ha posat la falca?
Totes les falques possibles, ja. Només estàvem tancant. Estàvem parlant dels anàlisis de gent que la toca de les Apple Vision Pro a una setmana després, vale?
A mi em va agradar un senyor que corre per YouTube, pensa que es diu Crespo, i que és professor de Pompeu Fabra i que es treballa en temes de videojocs. I va fer una anàlisi bastant interessant, i ell el que feia al·lusió és, diguéssim, una miqueta la corba, la combinació de dues corbes.
De YouTube o de Twitter?
La corba... No, està a Twitter. Està a Twitter. I que, ara després potser a veure si us el trobo. I el que feia la comparació amb dues corbes, una és la corba del hype i després és la corba d'adopció. Per exemple... Si agafem bàsicament la corba del hype, sabem que hi ha el pic de les expectatives inflades i després hi ha la vall de la desil·lusió i després hi ha la pujada de la productivitat fins a la plató, diguéssim, de la il·luminació, i que hi ha, diguéssim, una tecnologia adoptada. Per exemple, amb els smartphones, doncs inicialment, doncs, quan surt l'iPhone, doncs hi ha molt de hype. Hi ha molt de hype, però després ens en donem compte, doncs, això, doncs, que no té copy paste i de que no hi havia
aplicacions,
etcètera. Exacte, no pots canviar el fondo i tot aquest tipus de coses, però...
No podies gravar vídeo.
No es podia ni gravar vídeo. De fet, hi havia aplicacions que gravaven vídeo trucant les coses, però a mesura que es van afegint funcionalitats i van arribant usuaris, es supera aquesta vall de la desil·lusió i és quan, diguéssim, la majoria de la gent arriba en aquests productes. Vale? Llavors, el que es parla és que en aquesta vall de la desil·lusió hi ha com un chasm, diuen en anglès un chasm, que seria com una cima, un barranc, vale? que s'ha de saltar. I, per exemple, coses com els NFTs, vale, que estaven, doncs, ara fa un any i mig estaven a dalt
ningú
de tot
el
no valen una merda.
I que la gent estava pagant tonteries per un d'allò, està en el vall de la desil·lusió, però no sembla ser que no saltaran aquest chasm, aquesta cima, no la saltaran i llavors no arribarà allò. I en canvi, per contrari, tenim coses, doncs, com ChatGPT i les IAs generatives, que tot i que han passat el hype a tope, però és que ja, a veure, en el moment que ja tens centenars de milions d'usuaris, ja ha saltat el chasm i ja saps que serà, que està ja, diguéssim, tirant cap a productivitat total. Llavors, el que deia ell és dir, el fet de que Apple entri en aquest joc, recordem, el fet de que Apple entri en aquest joc, doncs és aporta en el hype, però pensa que em sembla que en volen fer uns quants milions d'unitats. No, no és allò que diguis que n'hagin de fer.
Ho hem dit ara, que el que han tret és un prototip i que hi haurà una versió no pro.
Jo ho vam dir ja la setmana passada. Em recordo una miqueta allò del Mac Mini, aquell que tenia en Miquel Labòria, que portava el processador d'iPad abans que sortissin els M. Sí. Però és necessari que això ho posis en mans de la gent que vol desenvolupar i, a més, que hi hagi una miqueta de consciència de que venen aquestes tecnologies. Però, a veure, com s'integren aquestes tecnologies a nivell social...
Que jo crec que no és tot comparable, però sí que pots trobar un paral·lelisme. A l'Apple Watch, quan va sortir, Apple no sabia ben bé... Sí, sabia que era un producte MGM, me gusta molar, vale? M'agrada portar-lo, té coses xules, però no sabien ben bé com el faria servir la gent. Vale? Si per la salut, si per l'esport, si per no sé què...
De fet,
què,
van
si
apostar per la moda, us en recordeu, amb aquells d'or i tal.
Sí, d'or i tot allò. I això no els, exacte, i això no els hi va...
Allò era per munyir els early adopters amb molta pasta.
No,
dir,
no només
si
això.
Si tu ets un capullo i tens...
Però no només això, sinó que ells van obrir el ventall en el sentit de dir, a veure per on peta això, perquè igual som el new Rolex, vale? o no
També
sé.
També és veritat que hi va influir molt el Johnny Ive amb el tema aquest de moda.
Sí, que igual... Què ha acabat sent a l'Apple Watch? Una mica el que els usuaris, els casos d'ús dels milions d'usuaris que el porten, han anat dibuixant la evolució del producte.
Sí.
Vale? I amb això... Al final
van tirar molt pel tema salut.
De les Apple Vision Pro passarà quelcom similar.
És això el que s'ha de veure. O sigui,
s'ha de veure,
és una categoria de producte. O sigui, pensa que Facebook entra al mes de... a la tardor. Mm. Facebook entra amb les seves
Quest.
Noves HoloLens. Té una nova versió dels HoloLens.
Les noves Quest.
Les Oculus Quest. Mm. Doncs entra amb les Oculus Quest d'aquestes, però hi ha un model semblant en el que fa Apple amb el tema del pass-through. Sí. Mira l'entrevista que li van fer
al Julio César
Fernández. Mark Zuckerberg
ho diu molt clar. Per això recomanava que escoltéssiu aquest episodi. Diu, quina diferència hi ha, més allà de la tecnològica, entre les HoloLens, la versió 2, i les Vision Pro?
Les Quest.
HoloLens
són el casco
però
de Microsoft.
Les que
parlo de les
de setembre,
de Facebook. Sí, és igual. Quina diferència hi ha? No hi ha SDK.
$3,000?
No hi ha... Sí, però deixa't estar.
No hi ha SDK.
No hi ha SDK. No hi ha de plataforma de desenvolupament. No està creat damunt de macOS, que ja sabem dels desenvolupadors com funciona. No hi ha una botiga...
Apple porta amb ARKit fa molts anys que porta...
Exacte.
I que no hi ha una botiga darrere, no hi ha una botiga... No hi ha llocs on tu puguis anar a provar-t'ho, perquè aquest serà un altre. Això no es vendrà tancat, has d'anar a provar-t'ho. Hòstia, que tela.
No t'has de provar. No t'has de provar.
I més si portes ulleres.
No, el que diuen és que tu t'escaneges la cara amb el telèfon, amb el telèfon mòbil.
En primera instància no.
I llavors t'ho imprimeixen.
En primera instància no, perquè hauràs de mirar el tema de les ulleres, hauràs de mirar diverses coses més.
No, les ulleres sí, si portes ulleres ja has llepat. No oblidem, per exemple, no oblidem el Kinect, que és una peça de tecnologia superxula.
De l'Xbox, no?
I que no va... de la Xbox, i no va anar enlloc perquè no hi havia una API. De fet, hi havia gent que havia hackejat el Kinect per poder desenvolupar sobre. Però, clar, el problema està en que perquè una empresa creï un SDK, sigui estable, tingui els developers, tingui un programa, diguéssim, de suport
de
developers,
clar.
Tot això és un esforç molt fort per l'empresa, i si l'empresa no té una línia, no té una línia de negoci alineada amb això, obrir aquesta API vol dir que... És que si obres una API l'has de mantenir. Si tens una plataforma,
pagat,
has de plantar-hi una plataforma.
Tota la
I Meta no vol una plataforma. Vol que tu entris el que ell fa.
Hem parlat d'APIs tota la primera part. Acabant de parlar d'això de les Apple Vision Pro, ja us he dit, un tio molt especial, molt particular, però que la toca, que és en Julio César Fernández, que era la primera recomanació de que escoltéssiu aquest anàlisi. L'altra anàlisi... Mm. El Julio César Fernández no les ha provat, les Apple Vision Pro. L'altra anàlisi que us recomano molt és un article del Federico Viticci. Us sona aquest senyor?
Sí.
Sí? Clar, és
aquest
que
és un developer
molt.
De què?
Sí, era un developer que també escriu des de fa moltíssims anys a Mac Stories. Vale?
Vale.
És un tio que és molt centrat. Vale? Vull dir, és un tio que parla d'Apple, ha seguit Apple, coneix Apple des de fa moltíssims anys i és molt centrat, és un periodista també amb aquest tema. Vale? I ell va estar allà i va provar la mitja hora de la demo. Recordeu que era una demo molt controlada. Eh? I va escriure el següent. Vaig a ser directe. Vaig a intentar traduir-ho on the go. Eh? Vaig a ser directe amb aquesta història. Els 30 minuts de demo amb els Apple Vision Pro l'última setmana ha estat, de lluny, the most mind-blowing moment on my 14-year career.
Mind-blowing.
Sí, li ha patat el cap amb 14 anys, perquè aquest ha provat les Quest, ha provat les HoloLens, ha provat tot el que no només de realitat virtual, prova tot, ¿vale? I diu, amb 14 anys de carrera, mai una cosa m'havia fet petar el cap com això. ¿Vale?
Sí, sí.
Ho explica, després argumenta el per què. I precisament ell no fa èmfasi ni en els videojocs, perquè el bo d'aquestes ulleres és que poden ser tan immersives o tan poc immersives com tu vulguis amb la rodeta. Tu tanques el món o obres el món. ¿Vale? Ell diu... On jo veig que això té on realment ho petarà, o sigui, farà un canvi si evoluciona bé, és en el món de la productivitat, en el món de la feina, perquè no estic limitat en un espai on puc desplegar diverses pantalles. No necessito això. O sigui, no necessito aquest espai. El tinc amb un pam. Saps? O sigui, i és tan senzill, perquè ell destacava temes de la interfície, i diu que va tenir la sensació de que en aquesta mitja hora havia com entrat en una màquina del temps i havia vist un futur de 5 o 10 anys, i deia, fills de puta, m'heu tret al futur, torneu-me'l, desgraciats, torneu-me al futur, perquè jo vull estar aquí, no? Ho explicava així, molta gràcia. L'article està molt bé, eh? És un article raonat, revisa diferents conceptes, però la primera part, que és com molt emocional, i hòstia, que un tio així, que els que l'hem seguit al Federico Viticci fa molts anys, sabem que no és un exagerat, que no és un fan loco ni res, és un tio que la toca, i que digui que li ha petat el cap, amb tot, amb la interfície d'usuari, amb el pinçament, amb tot el que significa aquest sistema i la qualitat que té, que no...
Bueno, Tomàs, tu te'n recordes la primera vegada que tu vas venir a casa meva amb un iPhone i al·lucinàvem perquè veníem d'un Palm Treo com el millor que hi havia, sí, i de cop i volta veies l'iPhone aquell.
Jo tenia una Qtec que encara tinc. Una Qtec que anava amb pencil.
Una Qtec amb pencil? Com
no, Qtec. Qtec era una marca de una Palm. Bueno, era un... Sí, una Palm.
Era com una Palm. Jo tenia el Palm Treo, que també anava amb el stylus, i tot això, i de cop i volta veus ei, això és una cosa completament diferent. Però pensa una cosa, o sigui, a veure, fins que aquests trastos no estiguin a preu d'iPhone Pro, és a dir, fins que això no ho baixin...
No serà l'Apple Vision, però serà l'Apple Vision, els de 1.500.
O l'Apple Vision o el que tu vulguis. No, però això tenen que agafar. A veure, el moment que això s'agafin, en comptes de preveure vendre un
però
milió,
no
vendre 50
Apple
milions o 100 milions...
Apple ha posat el cognom de Pro perquè estem a la gamma dels MacBook Pro i estem a les gammes
Pro,
de no sé què.
Pro i l'iPhone Pro.
Per què ho fa? Primer, perquè intenta no sé si li ha sortit més car o no ara en el primer prototip.
Molt, perquè de cada 10 n'han de tirar 8, es veu.
Clar, però...
Bueno, però igualment, deixa't estar, la fabricació és el de menys, és la I més d'aquell aquí dintre.
Sí, exacte. Què passa?
Potser hi ha 100.000 milions de dòlars.
Això que ha fet Apple, que sembla una tonteria, no ho és. Per què li diu Pro amb el que ven? Per què posa tota la carn a la graella amb tot el que té? Perquè vol que els developers, la comunitat, els usuaris generin algú usable que pugui treure una versió no Pro, capada igual amb determinades coses, però que utilitzarà la mateixa interfície, ojo, el pinch.
Clar,
que utilitzarà...
I amb les joint ventures que han fet amb Disney Plus, amb Microsoft, no oblidem
amb
Microsoft, amb el tema de les oficines i tal.
A la gent de Microsoft, de l'Office 365, de Teams en particular, està treballant en dues grans àrees, en tres. la integració cada vegada més gran amb tot el que és l'ecosistema d'Azure, que això és un tema intern que no entraré. Dos, amb OpenAI, òbviament, amb calçar OpenAI i ChatGPT a tot el que poden. I la tercera gran àrea és que estan treballant amb Apple per portar l'oficina aquí dintre.
Sí.
És que és brutal. Bueno, hi haurà una versió non-pro. El que jo deia és que...
Però, a veure, en el moment que la gent l'agafi i foti això a preu d'iPhone Pro, és a dir, als 1.500 euros i ben clos, llavors, de cop i volta, gent com nosaltres començarem a agafar i entrar com a clients, com a, diguéssim, com a ja early adopters, no developers que volem... això ara està pensat per Miquel Labòria. Per Miquel Labòria, dir, escolta, porteu-me això perquè hem de veure... com comencem a dissenyar productes, a veure què és el que té sentit.
Des d'aquí una abraçada al Miquel. Que el
una abraçada molt grossa a Miquel Labòria, però és el, quan jo penso en això per qui és? Això és per Miquel. Igual que ell va tenir el Mac Mini amb el processador d'iPad. I ja està. I llavors ens haurem d'esperar. És una mica una visió del futur. Cosa important que ha passat aquesta setmana i que ja no és una cosa del futur, és una cosa d'aquesta setmana que va una miqueta amb la línia que us deia. Us he de tornar a parlar d'IA generatives. La gent d'OpenAI abans d'ahir va deixar anar una bomba que a més és d'aquestes bombes silencioses, és com una llufa. Aquestes que no te'n dones compte i de cop i volta començarem a sentir la pudor per tot arreu.
Pep Pinto.
Vale? I he enviat a tots els que som el que estem utilitzant l'API d'OpenAI, ens ha enviat un missatge dient-nos que la propera versió de GPT-4 que s'ofereix a través d'API hi ha, diguéssim, l'estàndard, que diguéssim que quan tu poses simplement GPT-4 en l'API poses allà, tu pots agafar i en les crides li pots indicar com cridar les teves APIs. I això és molt bèstia. A veure, per exemple, un cas d'ús que he fet, vaig fer jo ahir per la tarda. Algú em va dir, Marc, escolta, que hi ha un congrés a Andorra d'educació, no sé què, avisa els estudiants del teu programa de doctorat que hi ha això. Però em van dir, avisa'ls d'això, vol dir que jo tinc que agafar, mirar-m'ho i escriure un puto email dient que hi ha allà, en aquest collons de congrés, que jo no en sabia res. És a dir, vol dir que jo el que tindria que haver fet és entrar dintre, llegir-me la documentació del congrés, veure que d'això ens asseure'm, escriure un correu electrònic ben redactat, que sembli que sóc un coordinador de prova de doctorat i no un tio de Chichimona que té ganes de baixar a baix a jugar en el Legend of Zelda, i aquest tipus de coses. És a dir, que, per cert,
professor,
és acollonant. És acollonant.
Perdona, però tu, tot això que fas, Marc, ho necessites per la docència.
Ho necessito per la docència. Però és poca broma. Hi ha un plugin que bàsicament el que et fa és visitar una pàgina web. I llavors li faig la consulta que li dic és he d'informar en aquest col·lectiu de que existeix aquest congrés, visita aquests dos links i redacta'm un mail.
Hòstia.
I amb GPT-4 veus que el tio s'agafa, es connecta, em connecto a la web, me'l llegeixo, em connecto a aquest link, me'l llegeixo i m'escriu un
mail.
És
la primera versió que té accés a internet.
No, o sigui, a veure, des d'aquí hi ha plugins i accés a internet.
El que has dit tu, perdona, perquè ho estava redactant, que això no estava al guió, tu has dit que OpenAI avisa que la nova versió de ChatGPT-4 permetrà que des de la seva API es connectin a les APIs pròpies de clients.
És a dir, tu ets un client, vale? Tu ets un client, i llavors tu dius, mira,
clients
aquesta és la meva
API. Clients vol dir usuaris,
És a dir, tu tens un Jupyter Notebook, vale? Tu agafes una API de Python i dius, mira, tu declares una funció determinada i quan crides a ChatGPT li estàs donant la possibilitat de que si ho necessiti cridi les teves funcions. Li descrius els objectes de JSON i llavors, ara imagina't que tu dius, estàs fent servir el ChatGPT perquè tu l'integres, doncs, per exemple, amb un assistent de veu, amb un assistent de veu de la gent que està trucant al teu call center. Vale? I tu li vols dir, i tu dius, escolta, és que jo vull saber quan vindrà el meu paquet. Doncs el ChatGPT agafa, es connecta contra la crida la teva funció per saber on està el paquet, et dona el paràmetre del paquet o del nom de les dades que t'ha donat la persona, llavors tu agafes
redacta,
la teva funció, et connectes contra
resposta.
El teu ERP, et connectes contra el teu ERP, li tornes un objecte JSON a dintre del ChatGPT i el ChatGPT et construeix una resposta que després tu, per exemple, pots passar per un sintetitzador de veu i a més és fins i tot li pots donar guies de quin tipus d'això.
O per un email.
A part, obren el context de 16 cas a GPT 3.5. Això vol dir que el GPT-3.5 pot tindre 16.000 tokens en context. 16.000 tokens és aproximadament 16.000 paraules. És a dir, és molta informació que pot tindre en aquell moment, estar atent i poder recopilar informació, i 32.000 tokens en el GPT-4. 32.000 tokens és una novel·la curta. És a dir, li pots fotre tota una base de coneixement. Però a més, tampoc fa falta que tinguis tant, perquè tu fins i tot podries dir, li pots donar l'índex de la teva base de coneixement i dir-li, si necessites més informació, crida'm aquesta API i jo t'envio 3.000 tokens de la informació del context de la pregunta que estàs parlant ara. I en aquest moment, de cop i volta, el ChatGPT llegeix aquella informació i et genera una resposta adequada. Això vol dir que les empreses ara podran començar a integrar coses com ERPs, com sistemes de suport...
Resumint, que ChatGPT es pot connectar a altres màquines a partir d'ara.
No, no, o sigui, tu, no el ChatGPT... A veure, això ja ho pot fer amb els plugins. És a dir, tu pots crear un plugin, tu pots crear un plugin, hi ha una API, que existeix ja fa 2 mesos, que tu pots crear un plugin, crees un plugin, i aquest plugin es pot instal·lar en el ChatGPT, un usuari dintre ChatGPT. Però el tema és que tu pots crear una aplicació teva, una aplicació web, una aplicació mòbil, en la que tu tinguis simplement la funcionalitat de ChatGPT i els teus usuaris estiguin parlant amb tu. Pots fer que estiguin parlant amb tu amb la veu i sintetitza i agafes, passes de veu a text utilitzant Whisper, que funciona de collons, o el model de Softcatalà, i això s'agafes, ho converteix, i llavors el missatge d'àudio que t'ha donat, de text que t'ha donat el teu usuari, combinat amb unes indicacions, combinat amb un conjunt de funcions i combinat amb molta informació de context, tu li dones tot això a ChatGPT i de cop i volta el ChatGPT es comporta com una persona que té accés a les teves aplicacions empresarials.
No és tan, sí, si recordem l'època del Moodle, això el que ve a dir és que ChatGPT s'obre a la interoperabilitat. No? Seria una mica això.
No únicament això, o sigui, és... Si tu ets que... A veure, el problema que hi ha en les empreses, el problema que tenen les empreses quan tenen software, quan desenvolupen un software, és que el software fa moltes coses. El software fa moltes coses, però normalment les persones, a no ser que estiguin utilitzant-lo contínuament, no recorden quines funcionalitats té aquest software. És a dir, jo estic fent servir aquesta aplicació, però no sé totes les opcions del menú, no sé totes les coses que em donen. Vale? Jo vull fer una cosa i no sé on està. Si ens passa amb... Pensem, jo que sé, en la web de la Generalitat.
Sí, sí.
Que per trobar qualsevol cosa et pots morir per trobar qualsevol cosa. És perquè hi ha masses opcions. Vale? Sempre, bueno,
ja hi ha moltes opcions i algunes coses estan molt mal parides a nivell...
Algunes coses estan mal parides, alguns racons estan més ben fets, alguns estan més mal fets. Però si tu de cop i volta pots crear la base de coneixement, tota aquella documentació ingent, el read the fucking manual, tu pots demanar-li, tu dir el que vols, és que jo vull fer això, jo vull consultar això, o jo voldria saber si es pot fer alguna cosa semblant, i tens un ChatGPT que es pot llegir tota la base de coneixement, reading the fucking manual, i dir-te, sí, això es pot fer, dona'm la informació.
Sí, tu tens una interfície amb ChatGPT i dius, escolta'm, entra a la web de la Generalitat i ja envia'm tot un document per poder pagar l'IBI.
Bueno, el tema és, si tu ets la Generalitat, en comptes de tindre la interfície que tu tens, el que tu tens és que tu et connectes contra el ChatGPT i dius, jo és que vull consultar, jo què sé, les inscripcions dels alumnes de secundària d'aquest any, o vull reclamar no sé què, o vull saber què passa amb la meva subvenció a les plaques fotovoltaiques que s'havia pagat fa 2 anys. Aquest tipus d'històries tu li demanes i ell diu, sí, vagi. I a més veig que tens el certificat digital, accepta signar, sí, molt bé. I el ChatGPT per darrere es va connectant contra totes les APIs del sistema de gestió de la Generalitat per darrere i et va responent. I no cal que estigui en el web del ChatGPT, pot ser que tu interactuïs amb la pròpia web de la Generalitat amb una interfície conversacional. És el que ha fet la gent d'Adobe amb el nou Photoshop que integra en el model Firefly de generació, i l'única cosa que fan és dius, tu agafes i dius, jo vull fer això. Aquí m'hi poses un hipopòtam de color rosa amb un to-do i una escombra ballant i te'l posa allà dintre, perquè ell agafarà i s'encarregarà de cridar el model generatiu, de generar, de validar que allò és el que hi ha i, a més, d'igualar-lo amb la paleta de colors, amb les imatges focals i totes les coses que hi hagin allà dintre, aplicant tots els filtres de Photoshop, sense que tu tinguis que saber-ho. Llavors, el fet que OpenAI obri això, primer, d'entrada una cosa, aquesta API per cridar, algú que estigui fotent un model open source pot copiar aquesta API.
Clar.
És a dir, OpenAI ha tingut que agafar i per desenvolupar els plugins i tota la feina que ha fet amb la gent de Wolfram, Alpha, amb la gent que ha fet amb totes aquestes altres empreses d'aquests plugins que són al·lucinants, doncs el que ha fet és dir, molt bé, ara hem après això i ho farem com a servei, tu utilitzes el nostre API i la nostra API et pot cridar-t'ho com a callback. I per tant li dones en el chat GTP, en el model de chat GTP, ja no en l'aplicació, en el model GTP 3.5 o 4.0, per això també ho pots fer contra el 3.5, que et cridi i agafa la informació. I això vol dir que pots començar a construir unes... És a dir, tot el que sabem de disseny d'aplicacions empresarials, és a dir, ja no la part, diguéssim, core, aquesta de SAP, de fer que les coses estiguin a les seves taules alemàniques o així, o el business intelligence i tot això, això es queda. Però ja no es queda com una interfície d'usuari, sinó que es quedarà com una col·lecció d'APIs que tu agafaràs i oferiràs a unes noves experiències d'usuari.
Sí, el que canvia és la manera d'interactuar amb això. Correcte.
Però és que això fa 2 setmanes ho estava dient jo, allò que us deia que et canviaria amb experiència d'usuari, però és que ara ja... Dèiem, això passarà en 3 anys. No, això ja OpenAI ho ha tret i qualsevol persona que estigui desenvolupant aplicacions s'ha de començar a mirar com funciona això.
Correcte.
I a sobre, et mires la documentació de com es programa... I són 2 cops de tita.
Sí, és bastant senzill. Mm-hmm.
És que és molt, sí, és que és molt fàcil. Només que tinguis les teves unes APIs de serveis fetes amb JSON, que puguis cridar amb JSON o que puguis traduir a JSON, ja ho tens. Mm-hmm. Només has de dir-li, has d'agafar
no
i fer experiments.
JSON és un llenguatge, una manera de passar paràmetres entre llenguatges, per entendre.
És una forma d'escriure els continguts d'unes estructures de dades en forma text. Sí, sí. En forma text, és a dir, una estructura de dades la fiques en un fitxer de text.
Exacte.
Va, que està basat en la sintaxi de JavaScript i ja està. I però és qualsevol objecte el carregues des d'aquí. Però dius, i és absolutament universal i dius, és que passes, dius, el GTP t'agafa i et fica informació i a més amb aquesta capacitat que té el GTP d'entendre la informació de context i a més de saber coses.
D'abstreure, o sigui, vestir-ho bé i interactuar.
Jo la primera vegada que vaig veure de què anava això va ser quan vaig agafar i vaig ficar la informació de facturació a la web d'OpenAI i ara està integrat a Stripe perquè una de les coses que em passa a mi de vegades que necessito que em faci una factura perquè una cosa ho pagaré de pressupost de l'OPC i dic, doncs escolta, necessito una factura amb el nom d'allò i jo, de vegades quan compres fora d'Europa doncs no saben on fotre't el CIF. Llavors el que faig jo és que foto el CIF a l'adreça. D'aquesta manera jo m'asseguro que posi el CIF en la factura perquè l'he ficat en l'adreça. I a més, llavors li dic a la gent d'administració, veus, aquí posa el CIF. Ah, vale, doncs ping, tira cap aquí. Molt bé. Quan els hi vaig posar el CIF a l'adreça, de cop i volta veus que la pantalla em fa blup, 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 i em canvia a compte d'empresa i em posa el CIF correctament.
Brutal.
És a dir, que alguna cosa allà dintre va haver-hi per dir no, això vol, aquest tio en realitat em vol d'això, no vol aquest tipus de compte de particular, sinó que vol un compte d'empresa, m'està entrant aquest CIF i aquestes són les dades correctes i així ho farem. I jo no vaig tindre que... No sabia com demanar-li tot allò... No sabia dir-li, però ell va interpretar... O sigui, d'alguna manera, algú per allà dintre, entre Stripe i OpenAI, va identificar aquest tio en realitat t'està donant aquesta informació i aquest no és el formulari que li has de donar. Aquest tio està fent una pirula perquè això li funcioni, però tu li pots servir molt millor. I de cop dius, hòstia, que bé tu, tira cap aquí. Ara imagina que tu estàs intentant fer burocràcia i la burocràcia entén el que tu vols en comptes de tu tindre que entendre què collons vol la burocràcia.
Sí.
És que és el món al revés, eh? Quan et foten un formulari d'aquells, dius, què tinc que fer jo
perquè aquest burocrata em deixi estar? El problema primer és trobar el puto formulari i després interpretar-lo, perquè no són senzills. Però bueno...
No ho interpretis. Però al cop i volta, tu dones la teva informació, no, aquest és el formulari correcte i ja et poso jo la informació i està servit, em falta que em donguis aquesta informació. Et preguntin exactament el que hi ha i et donguin context i dius, és que de cop i volta ens podem treure una d'aquestes espines al cul grosses.
D'aquí a uns 30 anys, quan això estigui integrat amb la declaració de la renda, no perquè no funcioni tot, sinó perquè arribi la declaració de la renda, serà flipant. Bueno, escolta'm, hem d'acabar. Jo tinc una notícia ultra breu i 4 propostes. Jo també haig de marxar, Marc. Si et sembla, vaig a comentar la notícia breu i saltem corrent a les propostes. Una pregunta. Quan escoltes podcast o audiollibres... i utilitzes l'Apple Watch, des d'on ho reprodueixes? Des de l'iPhone, des de l'Apple Watch, ho tens a l'Apple Watch, ho tens a l'iPhone?
A un segon.
Sí.
És que has dit la declaració de renta i l'he enviat un mail a la meva dona recordant-li que enviï la declaració de la renta,
sí,
que ja no ho ha fet
mail,
encara.
Tothom que estigui escoltant el podcast i que no hagi, que no hagi fet el que acaba de fer el Ludo, que ho faci, perquè heu de comunicar als respectius o respectives que toca.
Presenta la declaració. Jo ja l'he fet, la meva, ella no, i com que anem molt liats, perquè, aquest, perquè bueno, és molt fumo de
la vida.
Tenim vides massa interessants.
Vale. No, et preguntava tu quan escoltes podcast o audiollibres.
Sempre des de l'iPhone.
Ah, aquí vull. I per què?
Sempre, sempre des de l'iPhone. Perquè no sé com collons fer-ho des de l'Apple Watch i no tinc ganes de desbrenar-ho.
Perquè,
per mandra,
perquè la manera com funciona des de l'Apple Watch és useless. No serveix. Vale?
O sigui, si a mi l'aplicació d'àudio en l'iPhone digués vols continuar escoltant això a dintre de l'Apple Watch? Envia el llibre aquest a l'Apple Watch i continua des de l'Apple Watch. Venia fantàstic,
no,
perquè jo què sé,
si
me'n vaig a córrer no tinc que portar-me a l'iPhone, me'n porto l'Apple Watch.
Aquí voy. A mi em passa que jo escolto... Clar, jo tinc sempre l'iPhone i el Watch al costat i, per tant, el Watch només em fa de passarel·la a l'iPhone. Per tant, el contingut el tinc en l'iPhone.
Saps quina és la funcionalitat, saps quina és la funcionalitat de l'Apple Watch que faig servir més sovint? La de fer que piti a l'iPhone. I com tinc l'iPhone?
Ha millorat molt la interfície del Watch. Jo el faig servir molt per moltes coses. Per exemple, per tota la domòtica de casa la controlo des de l'Apple Watch. Però bueno,
jo no faig servir la interfície, jo li dic a la Siri el que vull.
Però saps el que passa? Que perquè la Siri m'entengui, haig d'invertir més esforç que donar-li jo el botó.
Tampoc demano coses tan importants. Ja. O sigui, o li dic que estic entrenant, o miro el meu propi pols, o li dic que em posi un cronòmetre.
Torno a parlar de l'aplicació de podcast de l'Apple. D'Apple en l'Apple Watch i en l'iOS. Amb l'iOS 17 i amb l'Apple Watch i amb el WatchOS 10, aquesta barrera de que no sap mai si estic amb el telèfon o estic amb l'Apple Watch o he marxat a córrer i el podcast que necessito fer és... Vull que continuï, o sigui, que s'hagi descarregat a l'episodi de l'audiollibre o del podcast i que me'l segueixi dient en el punt on m'he quedat. M'és igual si està en el Watch o en l'iPhone. Vale, doncs aquesta barrera que fins ara era insalvable es trenca amb el iOS 17 i el WatchOS 10 pel que fa a l'aplicació de podcast d'Apple Podcast. ¿Vale?
I ara com ara, ara com ara, l'aplicació de podcast i l'aplicació de música et mostra la cançó o l'audiollibre o el podcast que estaves escoltant abans. No l'actual. T'escolta, t'ensenya, no t'ensenya el que està... Dius, m'estàs dient que estic escoltant la cançó d'abans o el podcast d'abans?
Bueno,
no estic escoltant
amb les
aquest.
Noves versions del sistema operatiu, a partir de que surtin, reproduiria sempre allò més de la font més fiable que tinguis a prop. És a dir, si has anat a córrer o has anat a donar una volta, vas amb el teu Apple Watch i no tens l'iPhone, es reproduirà automàticament allò que decideixis des del Watch en el punt on t'has quedat en l'iPhone. ¿Vale? I això és una novetat important perquè ens deixava bastant nus a la gent que utilitzàvem audiollibres o que escoltàvem podcast. Hi haurà aquests canvis interessants. Parlo de l'aplicació de podcast perquè això no ho he descobert, però entenc que això es podrà portar a altres aplicacions com Audible o etc. ¿Vale? Anem a les propostes. Tenim 4.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
De fet, són 3, perquè una ja l'hem comentat. La primera. La setmana passada un amic em va estar menjant-me el coco. Tio, que és el centenari, no? L'aniversari 100 de les 24 hores alemans, i a mi m'agraden els cotxes, però és un tema que tenia una mica abandonat. Per què no la veus en directe? I després comentem que som molt guapos, no sé què, pam, pam, pam. i dic, però no vaig a fer això. Sí, no, perquè què haig d'anar? Haig d'anar a parar amb una empresa de l'Ibex per pagar-ho i que tingui el rotllo aquest de televisió que té Telemovistar o aquesta gent? No, per principis no ho faré. I buscant, buscant alternatives per no anar a parar empreses de l'Ibex, vaig trobar una que, hòstia, que és molt bona, tio, que és molt bona, que és Eurosport.
Aquest és el que jo estic?
Ja, però no Eurosport a través de Movistar, sinó Eurosport...
No, Eurosport a través de l'iPad.
Alone, clar, tu et subscrius directament a Eurosport.
Jo el que faig és que a mi m'agrada el tennis i de tant en tant, doncs ara, per exemple, que vindrà a Wimbledon, que el Roland Garros ja me l'he saltat perquè anava tant de puto cul que no puc veure ni
pues
per
sigut, però la quan final ha sigut en paral·lel a les 24 de Le Mans, aquest cap de setmana passat.
Doncs jo és que he anat tant de puto cul que no puc, però espero que ara quan vingui el Wimbledon ser persona i poder veure els partits d'allòs. Llavors el que faig és dir, pago aquell mes a l'Eurosport. I a més ho tens en diferit i fins i tot podré veure el Roland Garros en diferit. Ja sé que ha guanyat en Djokovic, però podré veure alguns partits interessants.
Avantatges per veure, com tu dius, no només els tornejos o les competicions en directe, sinó també en diferit. Eurosport té una aplicació standalone per Apple TV, té aplicació per iOS i iPadOS, i en el cas de macOS has d'accedir via navegador. Però si fas servir Vivaldi s'ha adelantat a Safari nou, el que vindrà nou, de la versió nova de macOS, i tu li dones un botonet a Vivaldi i et genera una web app aïllada. Jo tinc el logo d'Eurosport a baix a la barra de menús, a la barra d'aplicacions d'això.
Pues està molt bé.
Què costa? Perquè aquesta és una altra. ¿Vale? Costa, si tu pagues un any per endavant...
6,99
al mes. Preu mes a mes, si tu pagues mes a mes. Però...
Sí, però jo pago un mes i el deixo de pagar. Faig la subscripció i la cancel·lo i tinc un mes.
Ja.
I així no em queda obert.
Correcte, però jo he pagat un any...
Llavors, és com si anés a pagar... Per mi és com dir, vaig a pagar aquest partit que vull veure
manera...
i tindré el rest del mes...
Perquè tu mires o Roland Garros o mires Wimbledon i només mires allò.
Wimbledon
sí.
O Austràlia.
Això és una forma,
o l'Open USA.
Perquè bàsicament el que tens allà és ciclisme, si no vaig mal errat... esports d'hivern...
Automobilisme, de tot...
Automobilisme no, perquè el que és Fórmula 1 no hi és, però en canvi estan els grans premis.
Hi ha ral·lis, hi ha alemans...
Hi ha bicicletes...
No ho tenen tot. Hi ha alguns campionats, per exemple, que estan només a Movistar.
Sí, a Movistar. Tenen una cosa de lluita lliure, que és entre boxa i lluita, que no feia molts anys que no veia res de boxa o de lluita, és espectacular. És com
a l'MMA?
Si passen a Dallas, per exemple, fan aquestes coses que fan a Dallas.
Però bueno, és en un octògon?
Fan cops de puny i patades i agarrones, ¿vale?
Però és el que fan en un octògon?
Sí, en un octògon, sí.
Això és el mix martial arts i és molt bèstia.
Sí, és molt bèstia.
És molt bèstia perquè a més, o sigui, en la boxa... I en el kickboxing, quan algú cau a terra, diguéssim, doncs li donen una compte de protecció.
No, aquí
se't tiren a sobre i et matxaquen el cap.
Exacte, és això. Que a més, és sí, té tot el més execrable de la nostra societat. És horrible.
I poca broma, i les noies que lluiten fan una por.
No he vist noies, només he vist nois de moment, no he vist que hi hagués combats de noies.
La Gina Carano, que és aquella que estava en el Mandalorian i la van fer fora doncs, perquè va fer algun comentari, diguéssim, una mica trumpista, havia sigut campiona de MMA. I a més, curiosament, la gent que està guanyant-ho tot en el mixed martial arts no ve ni del kickboxing ni de la boxa, sinó que ve del jiu-jitsu. Perquè els porten a terra i llavors els estrangulen i que està ofegat, desmaiat, no guanya.
Jo el que volia dir és que aquest esport m'ha generat moltes contradiccions. Perquè està fet a Las Vegas. Té l'estil aquell odiós dels presentadors speakers de Las Vegas.
Sí,
¿vale?
Sí, sí. Rumble
surt la típica tia que porta biquini amb unes tetes despampanants amb el número. Primer assalto, segundo assalto, saps? Una utilització de la figura de la dona com a objecte que no crec que tingui cabuda a ple segle XXI. ¿Vale? O sigui, tot terrible. I a més, els tios es matxaquen, es fan sang i el tio que li ha fotut sang es tira a sobre i encara li pega més, no? O sigui,
sí, sí, és, sí, és et tira a sobre, és una manera de guanyar, una manera de guanyar és tirar-te, bueno, a sobre de l'altre, a l'altra terra i picar-li
al
cap.
No, 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 picar-lo, o escanyar-lo, ofegar-lo, eh? Vull dir, té tots els valors que no hauríem d'admetre. I amb tot, no, però
conta una cosa, eh? Conta una cosa, el que sí que hi ha normes és, sí, és sí, quan t'estan ofegant o t'estan fent una luxació, si el lluitador fa tap-tap-tap, fa tap-tap-tap, et deixes estar. Sí, sí, sí. És una mica, només hi ha, només out, el que passa que són així de burros,
només hi ha una falta, que... o sigui, només s'atura el combat, només s'atura per un únic motiu. Un cop baix.
El us fa pipi?
Un cop baix.
Com?
Un si cop tu baix, li fots una baix, patada no, o un cop, en teoria, s'hauria d'entendre, sense voler, sense voler, no, hi ha un stop, technical stop, saps? S'atura fins que el tio recupera la respiració. És terrible. I és tan terrible que té la que té la seva part atractiva, vale? Sí, aquí ho deixo.
No, és molt, a veure, el que sí que hi ha és, a veure, jo que he estat una miqueta al món de les arts marcials,
però és, no és una, però l'art marcial és molt, és diferent que el que vaig veure a Marc.
A veure una cosa, quan tu fas,
no hi ha para, no hi ha aquesta parafernàlia.
A veure, quan tu fas arts, a veure, quan tu fas arts marcials, per exemple,
jo també he fet karate, també he fet arts marcials.
Una cosa, exacte, però una cosa és quan tu una cosa tu fas el karate o fas el taekwondo o, per exemple, fas el hapkido. El hapkido és, diguéssim, la part de defensa personal del taekwondo. El taekwondo el que fas és que et poses gairebé una armadura de coixins, et poses el peto, et poses el casco, et poses unes proteccions i, a més, hi ha unes normes molt determinades. El que es busca és picar el cop i llavors es converteix en una cosa deportiva i pràcticament no té de combat, sobretot perquè...
Bueno, el que no hi ha, el que no acostuma a haver-hi normes, són danys, no? Perquè està com...
No, però o sigui, el problema està en que quan tu crees unes normes, crees unes normes específiques de combat, hi ha les de karate, hi ha les de Shitoryu, Kenkyukai, les de Kyokushinkai, que és la més bèstia, perquè admeten el kao, però, per exemple, no permeten els cops de puny a la cara amb el karate. Llavors, quan tu crees unes normes, automàticament es converteix en un esport, llavors apareixen estratègies i tàctiques i formes de lluitar que no tenen que veure, diguéssim, amb el combat real. Sinó que ja, diguéssim, és un esport. Llavors, per exemple, jo a taekwondo no podia competir, doncs perquè sempre he sigut, diguéssim, he pesat molt més que altres... O sigui, la gent del meu pes em podien treure un pam i mig. Si treure un pam i mig vol dir que la seva cama està un pam i mig, arriba un pam i mig més lluny i, per tant, encara que sense fer força, sense fer mal, et piquen.
Sí, clar.
Et piquen abans. En canvi, per exemple, quan els que competien, gent com en Dani Amo, que anava a competició, m'agafaven a mi d'esparring perquè jo era el que els hi podia fer mal perquè amb el meu cop. Llavors, en les arts marcials i en els esports arts marcials, per exemple, els que són olímpics, com el taekwondo, doncs, a veure, que realment és una persona entrenant en taekwondo, és una persona que lluita molt bé, però no està relacionada amb la lluita de veritat. I, en canvi, en el mixed martial arts van dir, ei, una miqueta com aquelles pel·lícules dels anys 80 d'en Van Damme, allò del Bruce Lee, com l'Operació Dragón, és a dir, anem a lluitar de veritat, anem a buscar una lluita de veritat i una cosa que sigui real a la lluita sense armes de veritat. I, curiosament, és això, és que qui s'ha emportat el gat a l'aire, a aigua, era un art marcial de la que ningú en parlava, ningú n'havia estat parlant i ara tothom en parla, tots els podcasters aquests de gent vinculada a Silicon Valley. L'altre dia escoltava el Mark Zuckerberg explicant que havia, en un campionat de jiu-jitsu, s'havia presentat el Mark Zuckerberg perquè es veu que fa jiu-jitsu i fa coses d'aquestes. És a dir, és l'art marcial de moda. De cop i volta, diu, és molt menys vistós, però quan hi ha aquest d'allò de no hi ha normes, no hi ha normes i fins si una persona no cau o no fa el tap-out, doncs la cosa continua. Poden amb els boxejadors, poden amb els kickboxers, poden amb els de taekwondo, poden amb els de kung fu. Normalment és l'art marcial que s'emporta d'allò. Sí. El que passa que és això, és que és molt cru i molt bèstia. És molt cru i molt bèstia.
La proposta però, era veure això, eh? Recordem, la proposta era l'Eurosport. Vale? Que jo el que volia dir, a part del que he comentat, per tancar-ho, perquè és que haig d'acabar, dos coses en relació...
Però una cosa, ja parlant d'Eurosport, lo guapo d'Eurosport, l'esport de veritat, que és el que a mi m'agrada més, a part del tennis, és un que també havia practicat, que és el patinatge artístic sobre gel.
No l'he vist.
El patinatge artístic sobre gel és una passada. És una passada. De nois, noies, parelles, tot.
És molt interessant. Bueno, en tot cas,
quan ja apareix alguna persona vestida d'ossito i es posa a patinar per allà, és superguai. El patinatge artístic sobre gel m'encanta.
Teniu Eurosport amb oferta per subscripció anual, per 3,30, sortirà 3,33 euros al mes. De fet, més barat.
Doncs pues és una bona oferta.
És una bona oferta. Bona...
I... Bueno, estan sortint coses així, com les de Showtime, que van treure una oferta per 2,99 i té una sèrie, Showtime té una sèrie que està canviant el meu vestuari. Sí.
Ah, mira.
Perquè quan tu veus una sèrie on hi ha gent elegant, dius, ei, jo també vull ser elegant, i hi ha el remake de Magnum P.I. I de cop i volta jo estic fent unes compres importants de camises de quadros i pantalons curts.
Exacte.
De camises de flors i de camises hawaianes i pantalons
molt
curts.
Magnum,
porto dues
molt Magnum.
Camises noves.
Sí, sí,
en...
molt Magnum.
Aquest no porta
una altra cosa interessant d'Eurosport és que no us heu de tragar la versió en castellà, sinó que teniu versió en anglès.
Ah, això et volia dir. Sí, pots canviar l'idioma que vulguis. El tennis en castellà és bastant espantós.
I altres coses també. I en canvi, vaig estar veient les 24... No totes seguides, vaig estar veient a trossos el seguiment que feien de les 24 hores d'Le Mans, que es fa en un anglès, es diuen International English, però és britànic, ¿vale? Però em va encantar els comentaristes, tio, perquè són d'aquells seguiments on tu aprens moltes coses, ¿vale? Expliquen moltes anècdotes, posen moltes referències, està superxulo. ¿Vale?
Expliquen amb la freqüència que els conductors es pixen a sobre.
Que, per cert, hi havia un equip de noies en les 24 hores d'Alemans. Jo no sabia, però ja fa anys que hi ha un equip de noies.
Normalment, una de les que competeixen és la Abby Eaton, que era la conductora de carreres del programa Grand Tour, dels bojos del Grand Tour, que, per cert, avui tenim episodi nou a Amazon Prime. Nou episodi dels bojos del Grand Tour.
Grand Tour. Sí. Le Mans és una història... és una història molt increïble, perquè corren tres categories diferents de vehicles. Hi ha 70 o 80 cotxes corrents i hi ha com tres categories i no tenen res a veure unes amb les altres. Vull dir,
bueno, però això era com a les 24 hores de Montjuïc.
Mateix,
les 24 hores de Montjuïc, que ara són a Montmeló, però que les de Montjuïc, on tenies... recordo que hi havia gent que corria amb una RD3,5.
Amb el que fos.
Sí. O sigui, hi havia gent, grups de particulars que
competien
amb la Yamaha RD3,5 i ho feien molt bé.
Bueno, hi ha tres categories. I a part d'haver-hi aquestes tres categories, enguany ha sigut la primera vegada que han deixat competir fora de competició, però participar a les 24 hores, un cotxe de la NASCAR. Sí, jo també vaig dir.
Aquests són capaços de girar cap a la dreta?
Sí.
S'han calculat, només els anava cap a l'esquerra, els de la NASCAR.
És molt interessant, els comentaristes anaven dient. Le Mans, bàsicament, Le Mans són dues grans coses. Resistència o resiliència del motor, és a dir, que tu puguis que aquell cotxe a 320 km per hora, una mitja de 240, ¿vale? Pugui arribar al final. I, per tant, és un tema de fiabilitat. No? Aquest era un dels arguments. I l'altre argument, que era brutal, era All Le Mans is about traffic. O sigui, clar, és que amb 60, 70, 80 cotxes corrents, tot és tràfic. Tot és tràfic, vale? Vull dir que... interessant. I l'altra cosa que també vull destacar, clar, una carrera 24 hores en directe on passen moltes coses de cada una de les categories a molts llocs diferents, com fas la realització d'això? Estava parlant, Marc, que has hagut d'absentar-te, estava parlant de que és molt, molt complex Alemans perquè passen moltes coses alhora, ¿vale? I vull destacar una cosa que em va agradar molt d'Eurosport i és la realització. Com són capaços d'ensenyar-te la carrera, que a més Eurosport té com tu pots estar dintre d'un cotxe o d'un altre o a l'helicòpter o tot, i alhora la realització global és el mínim intrusiva possible perquè puguis estar veient la carrera i alhora el màxim d'informativa. I això és un repte d'interfície de transmissió, de realització. ¿Vale? És complicat i ho han resolt molt bé.
Però pensa que són una empresa que porten molts anys.
Porten
molts anys i a més això hi serveixen a molts països i ja tenen, ho tenen allò. El problema sempre són els drets dels esports que transmeten.
Sí.
Però que bueno, que és un entreteniment que està molt
bé. Vale. Acabem amb les últimes...
Una altra cosa, escolta, sí, estic llegint els llibres, el llibre que em sembla que es diu Delta V, que va proposar en Sinner.
Ah, sí.
uns llibres de mineria d'asteroides, unes sí, novel·les ja fa, que van sobre mineria d'asteroides.
Estava a les propostes fa una setmana, sí, o una setmana.
Com que el Willy ho va comentar en el grup privat de Zeta Testers, que no és aquest podcast que no gravem mai gairebé, una vegada per trimestre.
Hauríeu
gairebé
de deixar els oients que entressin al grup privat perquè no graveu podcast.
No, ja hi ha un grup públic, però el grup privat també ja surten coses privades Llavors, molt bé. Molt llibre. Els llibres d'en Daniel Suárez aquest són molt bons. Jo ja n'havia llegit una sèrie era un que anava sobre una intel·ligència artificial que volia dominar el món i era molt xulo. I aquests estan molt bé. Aquests estan molt bé. Més, o sigui, és a dir, estan molt bé, molt original, molt ben investigat, ciència-ficció hard. Sense ficció hard, és a dir, t'agafa i et fica una novel·la 10 anys en el futur i no s'inventa tecnologies màgiques, és a dir, simplement agafa i dir, pràcticament no hi ha res nou que no tinguem nosaltres, molt amè, molt entretingut i molt informatiu i molt interessant. M'agrada moltíssim, és una gran recomanació, però és que en Sinner la toca molt bé.
Vale. Tanquem les tres propostes que queden. Una que ja n'hem parlat abans, dintre de la part de contacte, que és aquest...
I saps que va haver-hi una pel·lícula de Fast and Furious en el cine i que ja la podeu baixar per BitTorrent?
Està bé. Bona informació. Catalonia Ham, que no té res a veure amb els pernils, que és el nou canal de YouTube.
He vist un estudi aquí en el...
Sí, sí. Pues és el canal que hem creat a YouTube per parlar de radioficció. Els àudios seguiran sortint en minuts mosseguis, però els vídeos els tindreu separats en allà, que té sentit. Tertúlia, que enregistrarem demà. Amb accent menorquí, i català del Maresme i català del Vallès Occidental. Continuo. Norman ens parla de sèries. Diu, pels friquis informàtics, una sèrie, The Underclear War, es tracta d'un thriller que representa com serà la propera guerra, basada en atacs informàtics, tots fets des d'ordinadors Linux, i només hi ha una temporada de 6 episodis.
No, es farà tot des de Raspberry Pi.
Jo també penso que sí. Però, bueno,
tot des de Raspberry Pi.
El també corre Linux, la Raspberry. I acabem, ara sí, amb Dani Gaia. Diu, ara que en Bret Easton Ellis ha tret un llibre nou, no el puc recomanar perquè no l'he llegit, però alerta, si el llegiu, feu-ho en format electrònic perquè té més de 600 pàgines. La proposta és llegir-se el seu primer llibre, Less Than Zero, i el del J.D. Salinger, que es diu Catcher in the Rye, R-Y-E, per veure com canvien les impressions i sensacions al llegir el llibre de quan el vàrem llegir quan eren adolescents. Jo no he llegit aquests llibres, ¿vale? Però es veu que van marcar com una tendència. ¿Vale?
Jo no els he llegit.
Perquè el Sinner és de la nostra generació, però una miqueta més jove. Jo crec que amb ell ja li va agafar aquestes tendències. Nosaltres estàvem amb Star Wars i aquestes coses.
Bueno, a veure, jo tinc una proposta, Tomàs,
que
acabo, no t'agrada... Que
acabo allò del però... Daniel, que diu... això era la proposta. I ara tinc una nova proposta. Si voleu continuar... Si voleu llegir els llibres... O sigui, llegiu els llibres que us he recomanat, però no agafeu la drecera de llegir la imitació xusquera de José Ángel Mañas, Històries del Croner. És una imitació barata aprofitant la onada de la generació X. Vale?
Ja cal, veure, vale. Jo us faig una proposta de llibre. I són una proposta d'audiollibres. Vale? Són els llibres del senyor R.C. Bray. Vale? En té tres sèries. Una és una sèrie, diguéssim, de space opera.
Com es diu aquest senyor? Perdona, torna-ho a dir.
Es diu... un segon que tu...
A l'autor, eh?
Perdona, l'R.C. Bray és el locutor, que també és molt bo. És el Craig Allanson.
Craig
Allanson. I llavors, en té una sèrie que és la sèrie Expeditionary Force, que és una space opera.
Perdona, això des d'Audible, eh?
Audible. Sí. Està a Audible i també estarà
a
Amazon, a Kindle i tal. Està només en anglès, o sigui, aquí, per favor, poseu-vos allò. Però llavors, el R.C. Bray, el senyor que ho llegeix, és el millor locutor d'Audible sencer. És el millor. És el millor.
El
tinc un veí que el... R.C. Bray. Jo ja vaig descobrir-lo perquè seguia el locutor.
Bray
Amà
o Bray
Amé? B-R-A-Y.
Vale.
Llavors, El Craig Allanson té la sèrie Expeditionary Force, Space Opera, a més, amb molt de sentit de l'humor. Molt, molt de sentit de l'humor. Però és que ha tret, el senyor Cat ha tret una sèrie, vale? Ja fantàstica, en el que hi ha un noi que és l'únic mag del món, que el persegueixen uns espies per matar-lo, i es troba amb un gos que parla. Vale? I el segon llibre es troba amb un gat que parla. O sigui, una novel·la d'espies amb mags, gossos que parlen, i el segon llibre ja es diu Dragon's Lair. Ah, ja, o sigui que ja maten dracs.
Ja,
o sigui,
ja ho hem viscut, això, la història interminable.
O sigui, a veure, o sigui, gossos, no hi ha prou novel·les on hi hagin gossos que parlen. Doncs aquí tenim el que nosaltres realment necessitàvem. Un llibre, una novel·la on hi ha mags, gossos que parlen, gats que parlen, vale? O sigui, de veritat, jo estic esperant que surti el proper i m'hauré d'esperar fins Nadal. O sigui, aquests llibres són brutals, és el millor que hi ha. O sigui, Sinner, llegeix-t'ho, per favor, tio.
És boníssim l'efecte ull que tens, perquè tens el micro, tens, o sigui, tu tens l'ull, l'ullera, el micro té una mena com de circulet per agafar-lo, no sé si el veus aquí davant teu.
Sí, un potxo així.
I l'efecte és tan bo que a vegades et agafa l'ull, traspassa l'ullera, traspassa el circulet i te'l posa davant, tio. Això sí que és un efecte terrible, és terrible. És que no puc. És una cosa...
No, és, el tinc fet perquè em segueixi, sí, ara tinc fet que em segueix.
Per això te'l posa davant, muntat... per això... però és que només t'agafa l'ull. O sigui, tota la resta del teu cos continua a la mateixa posició.
Però en comptes de l'efecte de fondo negre, ara em segueix a la càmera. Ja, ja.
Terrible. Bueno, nois, un o dos programes d'acabar temporada oficial, moltes gràcies per seguir-nos en aquest episodi, el 558, i de moment, la setmana que ve, encara estarem amb episodi oficial, no, Marc?
Sí, però em sap que haurem de fer dimarts, perquè dimecres, perquè dimarts estic a Salamanca.
Per cert, com va anar allò de Girona? Parèntesi, ho expliquem als ullets.
Va anar molt bé de la Girona, ens ho vam passar molt bé amb l'Ernest, va ser una xerrada molt interessant.
Va
vindre un filòsof i li vaig tindre que explicar que no estava d'acord amb ell perquè estava equivocat.
Va venir un filòsof i li va saber explicar el que era la filosofia, no?
No, sí, més o menys vaig tindre, no, si això no, aquest filòsof que cites està totalment equivocat, en Dani ja ho estava esperant, ja estava esperant que jo li digués no estic d'acord amb tu, no tens raó, i que l'expliqués, i després vaig estar també a Alacant, també donar una xerrada que m'ho vaig passar molt bé. Us tinc que deixar, us estimo molt. Llegiu-vos els llibres del Craig Allanson, sobretot els del gosset que parla, el gos es diu Duke, i són fantàstics, de veritat, heu de llegir-los.
Adeu a tothom, la setmana que ve més, vinga.
Adeu.